Com has dit durant les classes, vam cridar i vam demanar de aquesta conferència, que més que conferència serà una xerrada, diguem-ho així, d'una manera col·loquial, serà una xerrada. I com deia ara fa una estona, em sembla que era que la Mònica, més de què jo, la cara que veia, deia, de que actualment doncs no m'hi dedico això de la medicina. Ja faig prou en cuidar-me a mi mateix i per tant faig medicina aplicada. No dic anant al cap, anant a fer el control del sindrom, amb els 81 anys a sobre, doncs esclar, i coses d'aquestes, perquè les pastilles necessàries, però estic bé de salut. I per tant, miraré de fer aquesta, diguem-ne, conferència o xerrada, que fa un any, que em sembla que vaig fer-ne una altra, aquí a Girona, i que vaig dir que seria la darrera que faria. Ja he tornat a venir a Girona i torno a dir el mateix. Perquè el moment de preparar-me, perquè jo resulta que preparar el que ja estic dient ja no m'ho havia preparat. Però em preparo la cosa i la meva dona em diu, tan gran, i encara preparo la lliçó. I resulta que me'l vaig preparant una setmana abans, doncs et deixes totes les altres coses i per dedicar-me a aquest dia, per refrescar la memòria en tota la cosa de la medicina, tot el que us interessa a vosaltres aquí, el que jo puc donar. No diré res de nou, per tant, els que llegin, els que llegin en els llibres, si alguns han tingut la paciència de llegir-lo, doncs quedaran decepcionats, perquè no diré res de nou, sinó coses que he anat elaborant durant 40 anys, no sé, des que vaig començar a interessar-me per l'antropologia, em vaig començar a interessar pel problema de la malaltia, perquè vam crear un petit dispensari allà a la regió del Cabarú, on estava jo, i jo em preguntava, com és que la gent venen tot tenint la seva malaltia? I per què nosaltres els hi posem una malaltia, fem aquí una medicina quan ells tenen la seva? I va ser per aquesta cosa tan senzill, tan simple, que vaig començar a fer antropologia i antropologia de la medicina. Jo no he fet mai, i ho veureu tot seguit, el que tu has fet, d'aquestes, com en deia, boles de neu, perquè estava al pedó i allà solia fos. Però fins i tot l'imatge pot ser possible o interessant. És a dir, que no podia fer-ne de boles de neu, perquè hi ha neu allà a l'Àfrica, solia fos. I potser va ser aquesta manera difosa que vaig fer l'antropologia, sense fer masses enquestes tan metòdiques, tan estructurades, sinó parlant amb la gent i discutint amb la gent. Clar, hi vaig passar 6 anys, i amb 6 anys poden fer moltes coses, moltes altres. I va ser així com vaig intentar d'aprendre el que podia ser el sistema mèdic d'aquella societat. I tot aprenent el sistema mèdic, jo em sembla que vaig aprendre una manera, la manera de pensar d'aquella gent, de dir-li d'aquella gent, vaig aprendre la llengua que vaig poder. Jo tinc un complex enorme davant de tots vosaltres, i ho deia la Berta fa una estona, sempre, i anant parlant molt amb la Carme Junyent d'aquesta matèria, i us ben de no parlar en el llibre aquest, de que sempre he tingut el complex de no ser lingüista. I jo crec que si hagués estat més temps permanentment a l'Àfrica, allà, sempre en la mateixa regió, m'hauria convertit en lingüista i hauria fet un diccionari. I vaig aprendre la llengua, però vaig aprendre la llengua per més mitjans. I he utilitzat moltíssim la llengua des del començament, perquè em deia, i us diré, que no podia servir les meves categories mentals, la meva cultura, no em servia per comprendre la cultura. estructura de les altres, de dir, poble que tenia davant meu, i per tant el que tenia que utilitzar eren les seves pròpies categories i la seva manera de parlar, i vaig aprendre la llengua. Després, quan l'any 68, jo estic parlant de fa molt temps, quan l'any 68, després d'haver passat 8 anys al Camerú, vaig anar cap a fer un reciclatge, que dèiem aquella època, i la primera cosa que vaig fer va ser anar-me'n a la Universitat de Grenoble a fer un curset de lingüística fixant que era un curset d'institut d'un mes o un mes o sigui. I vaig assistir, allí va ser quan em va començar el complex de no ser lingüista i vaig, perquè senzillament, vaig assistir a descobrir la lingüística i em deia, si jo hagués sabut tot això abans de posar-me a aprendre la llengua, potser avui dia faria les coses d'una manera diferent. No sé, ara, el que sí que és cert és que jo vaig utilitzar moltíssim la llengua en el moment de la meva recerca i vaig donar-hi una prioritat absoluta de tal manera que després jo us ho diré si tenim temps. Ara, amb els comerços que vaig gravar en aquella època, amb la gent, i que van ser moltes, però també vivia en un lloc que no hi havia electricitat. No n'hi ha, encara. Per altra banda, no hi havia els mitjans tecnològics que teniu ara. Utilitzava magnetofons, un magnetofon italià de la marca Geloso, que me'n recordo, que funcionava amb piles i en cintes rodones de vides. I quan tenia piles, no tenia cintes. Quan tenia cintes, no tenia piles. Però després d'aquestes cintes que vaig poder gravar i moltes vegades les esborrar per gravar coses que eren, semblaven més interessants, les vaig anar a conservar i les vaig transformar després a minicassets. I les vaig posar totes a minicassets. I després va venir els CDs. I vaig transformar-ho tots en tots els minicassets que vaig aprofitar els primers anys de la jubilació per transformar en CDs. De tal manera que em vaig convertir en un tot manta complet, perquè vaig fer 200 CDs i 200 més de còpia. El primer va anar a la Universitat als arxius que s'ha creat el pot seguir allà amb aquests documents i després i ara la meva filla em va ensenyar-me que el iTunes anava molt bé per tenir el RAM i ho vaig posar tot amb el iTunes de tal manera que puc escoltar cop i l'índex puc que miro l'índex, assenyalo, vaig al clic i puc escoltar l'informador que parla de la cosa del títol molt bé, molt bé muntat i el triat amb la Yolanda Xilà una web també, com li deia la Bònica que es diu Aurelia Frick, per poder posar, és al revés, és a dir, posar documents africans en totes les llengües en aquesta web que vol ser una mena d'arxiu de la memòria oral africana. I ara em dedico a tornar a l'Àfrica perquè jo vaig poder rebre de totes aquestes cintes, les vaig passant a les històries perdudes, que són moltes, en tant que jubilat, doncs les vaig passant amb aquesta... Quan tot això d'entrada de parèntesis, sí, però entrem a dir-vos de què vull parlar en aquesta conversa d'avui. Us parlaré una miqueta d'alguns aspectes. No? En principi havíem parlat amb la Lluïsa i amb la Berta de que us passaria una pel·lícula, perquè escolta, parlar dues hores serà molt, i passeu una pel·lícula. Però aquesta pel·lícula dura 80 minuts, molt llarga, la porto. O sigui, desmaico un mig finit. I llavors, ara, com que una versió de 8 minuts de propagat de la pel·lícula que fèiem, doncs potser, si tinc prou carrera, la passem aquesta de 8 minuts. I us volia presentar la pel·lícula aquesta. Si més no, us diré la repressa perquè us la podeu saber un altre dia, un altre moment. I volia centrar una miqueta en la meva idea, i encara continua. Volia presentar-vos aquesta pel·lícula i donar-vos els elements necessaris per treure més suc d'aquesta pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula no està documental, que no està feta per mi, està feta per un bon cineasta, el Ricard Isca, que fa documentals molt bons, i vaig anar moltes dades, no vaig ser ni moment de la producció de la pel·lícula, però, esclar, va ser la seva manera de veure les coses molt correcte i molt bé. Jo considero que ha sigut un regal formidable d'última hora al rebre aquesta pel·lícula, que de tard en tant, quan entro una miqueta d'enyorança, me la poso i veig aquelles imatges de la pel·lícula aquesta. Doncs, jo tenia la intenció de passar-vos aquesta pel·lícula, que dura 80 minuts, i explicar-vos el context d'aquesta pel·lícula. I per mi el context és aquest que teníem aquí, i situar-lo ben bé la pel·lícula en aquest context. Perquè aquesta pel·lícula, si la veiéssim vosaltres, sense cap explicació, podria obtenir una idea equivocada del que és el sistema mèdic d'aquesta societat. Perquè aquesta pel·lícula que diu la dansa dels esperits és un aspecte del sistema mèdic d'aquesta societat. Un aspecte. L'aspecte que per nosaltres pot ser més exòtic, una dansa, un ritual, que el medicinaire tracta de cura, intenta curar malalties relacionades amb el món de la nit. I és clar, si veiéssim més aquesta pel·lícula i res més d'aquesta societat, podria pensar que tot el sistema mèdic d'aquesta societat es resol d'aquesta manera, amb danses, amb rituals, amb coses exòtiques, etc, etc. I no és així. I per tant, el que jo volia era situar-me ben bé aquesta pel·lícula. I encara que en diguem poc de la pel·lícula avui, sí que val la pena d'explicar una miqueta, o donar-nos almenys la idea del que pot ser tot un sistema mèdic. Perquè, a més de les consultes concretes, dient mal aquí, a darrere d'aquestes persones segurament, siguin de llau, siguin de mínim, de no mínim, hi havia un sistema mèdic. Jo us explicaré no els sistemes mèdics de l'Àfrica en general, sinó del sistema mèdic que hi he estudiat durant tota la meva vida. Vaig estar als anys 60, 8 anys al Camerú, 6 anys entre els Abusocs, i després a la Barcelona, a la Universitat de París, hi he anat moltes vegades, i cada vegada que hi anava, m'hi passava 3 o 4 mesos, sempre en el mateix lloc, amb la mateixa gent, per tant, he anat seguint, encara que no hagi 40 anys, he anat seguint aquest sistema mèdic durant gairebé 40 anys. I per tant, de cada un d'aquests pares que hi ha una recerca darrere, hi ha un llibre, hi ha diversos articles, fets per mi, d'altres també fets per estudiants meus que van anar en aquesta regió de l'Àfrica per preparar el doctorat, etc. I és això el que jo us voldria explicar, i no ho faré com un conferenciant que ho tinc preparat sinó posar-ho així directament sense micròfono i anant com si fos alguna classe i d'explicar-ho una miqueta. Bé, ens direm igualment perquè aquí la veu que està sortint. Jo us parlaré del que és un sistema mèdic. Thank you.
d'aquesta mateixa busola que està arrastrada, primer de tenir en compte, per exemple, que entre els busols, no, els busols no es casen entre ells. No es casen entre ells. Sinó que totes les dones casades amb busols, doncs venien de fora, i les filles del país de busol anaven a altres plans, a altres grups. Quan venia una dona casada, venia doncs, a portar la formació que havia rebut de les seves famílies i portar uns coneixements mèdics també d'aquesta medicina tradicional casolana i portar aquells abusos que no hi ha una medicina, sinó que la medicina abusos que és intel·ligent, si voleu, d'altra forma de medicina, que més o menys tenen una cosa comuna. Però d'altra banda hi ha, que era de vall, hi ha la medicina occidental, hi ha la medicina occidental, saben que hi ha el dispensari, nosaltres aquí hi ha un dispensari, saben que a les ciutats més pròximes hi ha un hospital, que a l'exhibició tal, no ho saben i ho coneixen, i saben que els blancs, perquè aquest és la medicina dels blancs, doncs els blancs doncs, poden curar tal cosa la part de bé. I hi ha coneixements de món occidental, que han penetrat també en el si d'aquest sistema mèdic. Per tant, fins i tot a nivell terapèutic, és molt important estudiar el que nosaltres diem els itineraris terapèutics, en què la gent fa servir aquesta medicina occidental i va, com nosaltres, i va servir la medicina tradicional. I van a un lloc, ara en quin moment deixen d'utilitzar aquesta medicina occidental per referir-se només a la medicina tradicional, és important saber-ho. I això ho veurem després en altres moments, en altres. Això seria, doncs, dos coses importants per dir que no hi ha medicina abusada, sinó que són moltes medicines que es donen que apareixen en aquest joc que jo anomeno el sistema mèdic d'aquesta societat. I moltes relacions que s'estableixen tant en la medicina occidental com en altres medicines autòctones tradicionals d'aquella zona del sud català. Hi ha molt moviment, això que dic, que aquestes societats són societats fredes, tradicionals. És una mentida. Tradicionals. Són societats en moviment. Hi ha molta gent que viatja, que viatjava en aquella època, que era llarga encara més, doncs que viatja, que es comuniquen. I quan la gent es comunica, vol dir que les idees també van passant d'un lloc a l'altre i que tenen tot menys ser societats fredes, com alguns antropòlegs havien dit d'aquestes societats tradicionals que eren societats fredes, que es negaven al camp. Aquesta no és la realitat. La prova és que quan jo estava allà, eren uns cooperants que estaven amb nosaltres abans que els ONGs existissin, i van crear un petit dispensari, medicaments, i la gent venia i ho volien. La gent va cotitzar, però va ser la gent que va cotitzar per tenir un microscopi. I es va comprar un microscopi perquè poguessin veure si hi havia cucs d'aquesta mena o d'aquesta altra. I va ser la gent que utilitzava, doncs que volia, que va utilitzar per tenir que veure. Vol dir que feien ús de l'energia tradicional, però també sabien que podien ser els avantatges de la medicina occidental. Llavors, crec que per estudiar bé un sistema mèdic, jo suposo veure els paràmetres principals, cal tenir en compte que era una miqueta bé. Cal tenir en compte el que jo li portarem que tenia l'ordinador fa un castellà, però que no hi ha un castellà. El context sociosimbòlic propi d'un sistema mèdic i després el que seria el text, els elements propis, els composants propis del sistema. I jo són dues coses que es poden tenir que es tenen de tenir en compte el context i el text, és a dir, els elements propis del Ara, això vol dir que a la llarga, el que jo estic estudiant no és el sistema mèdic, sinó que és tot el que podem dir, no? Tota la cultura d'aquest poble, la referència d'aquest poble. I en aquest, en el context, hi ha tres espais que em semblen fonamentals. I si comencem a què? Que seria l'espai individual de l'home, l'espai sociocultural, la societat, el seu entorn cultural, i després l'espai físic, l'entorn, doncs, físic. I els tres espais, que espais perquè no sé què passa, com diu, els tres espais em sembla que són fonamentals. Jo us en diré més breus punts de referència, perquè us en dongueu compte de la importància que pot tenir. Comencem per l'espai físic, l'espai de l'entorn. L'entorn, jo, esclar, és tot, però jo assenyalaré aquí o vaig escollir el que em semblava el més pertinent pel que jo volia estudiar, que era el sistema mèdic. Era tot l'univers vegetal. Només això. L'univers vegetal. Em va donar una feinada enorme. Perquè, i ho trobareu en aquest llibre, hi ha 400, hi ha el diccionari etnobotànic d'uns 450 noms de plantes, però no tan sols els noms, sinó l'utilització de cada una de les plantes, tant a nivell mèdic com a nivell ritual, com a nivell tecnològic, si es fa alguna cosa d'aquella planta, a nivell alimentari també, etc. etc. Doncs de totes les informacions que he pogut això fa molts anys i fer-ho de molta aquella prevenció és molt important. Jo havia formulat una hipòtesi de treball elemental. Me'n donava compte de que la gent utilitzava les plantes, les mateixes aires. Hi ha un recull de receptes de 40 euros. Bé, em donaven informacions sobre la planta, aquesta planta que serveix per curar tal cosa. Però jo sabia perfectament que allà, en el Camerún i en aquella regió, hi havia cap laboratori que fes anàlisis de les plantes, d'anàlisis químics de les plantes, per saber quins principis actius podien extreure's d'aquelles plantes per curar les malalties i quines aplicacions terapèutiques podien tenir. Això ho sabia. En canvi, això ho sabia. Doncs que no eren aquests criteris que són els nostres, que podien ser utilitzats, per tant. Però, per altra banda, jo me'n donava compte que la gent utilitzava les plantes i que no utilitzava qualsevol planta, sinó que aquesta planta serveix per curar per la cosa i aquesta altra per l'altra, deia la gent. Llavors jo preguntava, bé, quin és el criteri que segueixen la gent per determinar, per creure, per pensar que aquesta planta serveix per curar la cosa o aquesta altra de l'altra? Era una qüestió de saber el perquè de l'eficàcia. No l'eficàcia tal com entenem nosaltres, a partir dels principis actius, sinó el concepte d'eficàcia segons la gent. I aquí jo vaig creure, vaig formular l'hipòtesis, que potser no eren, que segur que no eren els principis actius perquè no hi havia laboratoris, però sí que podien ser les qualitats sensibles dels vegetals el que determinava o podria determinar el creure o pensar que tal planta podria ser bona per curar tal malaltia. Les qualitats sensibles de vegetals, vull dir, el color, el gust, el tacte de la planta, el lloc on creixia la planta, tot això, totes aquestes qualitats sensibles, materials de les plantes, vaig formular l'hipòtesi de que podia servir, jo tenia elements. Ja sé que no veurem tota la pel·lícula, però hi ha un moment que no és buscat, no és provocant. Vull dir, en la pel·lícula aquesta, en què es veu un medicinaire, una babona, que va buscant les plantes amb el seu fill, va lligant plantes, i agafa uns arrels i la tasta, i diu, és bona, i
i aquesta llavors és la posa a resistir per a el que sigui. Vol dir que el gust li va ser un signe per saber si aquella planta era bona o dolenta per curar. La qual cosa vol dir, a nivell lingüístic és interessant estudiar la manera com la gent parla dels colors. Tu has estudiat cada noi, una miqueta, en els llibres aquells. Com parla dels colors. Vosaltres dieu del temps i de l'espai. Hi ha la manera com parlen dels colors, com parlen del gust, com parlen dels olors. I això és molt important. Per veure, és a dir, que no podem partir de... No puc partir jo el fer un estudi d'aquest caire a partir de les meves categories. A nivell de llenguatge, el color. Nosaltres diem que som negres. A mi m'agradaria explicar si la gent se diuen que són negres. Els que saben allà al sud del Camerú. I no ens diuen que només ja són foscos. No és el mateix. Blanc. El blanc resulta que vol dir brut. Perquè allà els negres, quan s'embruten, queden blancs. S'embruten, queden blancs, per tant, dir que són negres ells. Associar-ho, el negre està associat al món de la nit, al mal, etc. Dir-se que són negres, seria que era una miqueta perquè veure què. Potser ells, ara potser és difícil de cantar-ho per la influència occidental, però a un any quan escoltes converses amb la llengua del país, la paraula negra, jo estic segur que en aquesta zona no està associada. Aquells no es consideren negres, es consideren foscos. No són mateixos. Parlar de la tonalitat dels colors, de parlar. Jo tinc, per exemple, un recull de fer el que feia, parlar de les plantes. Quan em parla de les plantes, és que la paraula verda no existeix en aquella societat. Diran que és fosca, més verd, si diuen el negre, més fosca, si és un verd fos. Però si és un verd clar, diran que és clar, com poden dir-me una nota de color rosa, que és clar. Per tant, la manera de parlar dels colors, dels olors, del gust, del tacte, de les sensacions tàctils, això és importantíssim. I era per això que em va venir l'idea que aquesta mena de diccionari, que no era forma de diccionari no botànic, sinó d'anar recollint dades sobre la manera com la gent parla d'aquestes coses, d'aquests arbres, d'aquestes herbes, i tot això és, doncs, forma part d'això que jo dic, l'espai físic, l'espai. Ara, esclar, és dificilíssim per a tots vosaltres. Jo hi he estudiat, no el que teniu de saber vosaltres, els metges, perquè seria que tindríeu de canviar de professió, no? Però em sapigueu que la cultura ens demana això, de veure els altres com pensen les coses. Bé, saltem el de mig perquè és el que estudiarem més. L'últim, que és de les concepcions sobre l'individu, sobre la persona. Llàstima que no tenim temps i llàstima que tot no entenem la llengua. Si no, us passaria una cosa que he penjat en aquesta web que vol ser com els escrius de la memòria de l'Àfrica. He penjat un tros d'una conversa que vaig mantenir amb un medicinaire que jo li vaig preguntar-li per què em parles del cos humà? I ell em va tenir durant 3/4 d'hora amb la seva llengua explicant el que ell concep el cos humà. I era una persona que tenia uns 60 anys. I això fa 50 anys que vaig a gravar-ho, 40 anys. I és magnífic veure com aquesta persona explica la part inferior, la part posterior, com el molí, parts, la part de baix, la part de dalt, l'esquena, els seus diferents òrgans, parla molt de la melsa. No sé, parla molt de la melsa, perquè la melsa, i va parlant del cos, però a la vegada també va parlar molt de les malalties relacionades amb certes parts del cos, va sobretot el petge que tenen en aquesta zona, totes les enfermedades il·lustrades amb el petge, a nivell de la nomenclatura que a nivell de la descripció, i aquest el que és interessant d'aquesta conversa és que la persona parla, dona els noms dels òrgans, de les diferents parts del cos, però al mateix temps intenta descriure el funcionament, no tan sol la nomenclatura, sinó el funcionament. Per tant, els llibres aquests són útils en nivell d'explicar la nomenclatura de les malalties. Perquè jo, per exemple, la noció de les malalties, una de les coses que he estudiat és els termes, els mots, i ho parlem després de les malalties, com la gent parla de les malalties. Però no tan sols a nivell de la nomenclatura, sinó a nivell també de la classificació. I a nivell de la classificació tenint en compte les idees pròpies d'aquella societat respecte a la manera de classificar les coses, que no és la mateixa que nosaltres, i després a nivell de la descripció de les malalties, no tan sols el nom. El nom és una cosa, però després hi ha la descripció que fan. I això és molt important, perquè també varia entre una persona i l'altra, no la mateixa cosa que la mateixa descripció que pot fer un medicinaire que pot fer-te un pacient, un malalt. I això és molt interessant. Si veus, jo moltes vegades dic que era llàstima de no ser metge. Bé, escolti, ho estic metge. Per què? Perquè m'hauria agradat sentir la gent com feia la descripció del seu malalt. Estic malalt o tal cosa, però en la seva llengua. I comprendre el sentit de totes les onomatopeies o idiofons que hi ha nosaltres que utilitzava la gent, com nosaltres en català, tinc un poc amb una llupa, de pensa que té bé les nostres onomatopeies. I a l'Àfrica n'hi ha molt d'idiofons, n'hi ha molts, la gent s'expressa molt imatges. I llavors poder-les saber què vol dir quan puc arrossegar o quan no puc. Per exemple, m'he dedicat a estudiar la idea de dolor. Com s'expressa? Les malalties relacionades amb els cucs, amb aquests cucs que es belluquen, que arrosseguen, que estrangulen, que mengen els diferents òrgans vitals nostres. Això és importantíssim per poder entendre com pensa una malaltia. Bé, aquesta doncs és importantíssim, i veieu les fletxes que jo he anat posant, perquè tot aquest espai individual de la concepció del cos, de la persona, dels elements que la persona està relacionat amb l'espai horari de la concepció de la malaltia, com l'espai físic, aquest món, aquest món vegetal està molt relacionat amb l'espai terapèutic. Està en l'espai terapèutic i en l'espai també ritual terapèutic, però de caire més ritual i menys empíric. I llavors hi ha les concepcions relacionades a l'organització del món i de la societat. Bé, aquí hi ha un aspecte que crec que és molt important, és de tota la teoria d'aquesta societat sobre la idea d'Ibsen, que he consagrat una part important dels meus estudis. Per què? Perquè a partir de la noció d'Ibsen, jo crec que, que no tan sols l'Ibú apareix, com us diré ara, com una composant de la persona que està relacionada amb l'espai individual de la persona.
persona humana, com un suplement d'ànima, com un principi constitutiu de la persona o de certes persones, sinó que la noció de tu és separada divina de la persona, si es pot dir d'aquesta manera, i representa per a mi una manera de concebre el món organitzat a través de tu i de la presència de tu, certes persones, i de la manca de tu amb altres persones. I aquesta posició de tu, amb la presència de tu, o l'absència de tu, és la que estructura tot un sistema ideològic, un sistema de pensament de prop d'aquesta societat, que tindrà moltes relacions que veure amb l'espai causal que després examinarem. Bé, a la pel·lícula, i aquí és quan feia ja, a la pel·lícula comença, a la versió llarga, comença amb la història de mítica d'aquest tipus. Els abusotes, ben clars, i no els autors del poble, si aquest és el seu valor, el pare de la guinea material, del capó, etc., pensen en d'aquesta manera, que l'infú, en un principi quan diu, o que en sants arts en un diu, però en aquella època deien sant, deien Déu, que no diu, que aquell era l'encentre mític, el que passa que aquest encentre mític ha sigut promogut a la categoria de Déu, o per la gràcia de ser missioners, però era, en tot cas era un diu, però que no està de llevar i està hora, però no, no va utilitzar missioners, van utilitzar la part de Déu, que era tothom, tothom el parla de Déu, però el Pern específic és Arma, que les mitologies antigues, bueno, que els que hi ha hagut recollir, doncs es considera com una barrasada. Bé, Déu, doncs, va organitzar el món d'aquesta manera. Primer, va crear els homes, que va crear, s'havia de sortir la paraula, va als homes, amb les seves mullers, els seus béns i materials, el goril·la i el ximpancé, i el primer ho confien els homes, tots plegats, els animals i els homes. I per altra banda, va crear Ebu. Ebu, entre Ebu i els homes, hi havia una separació total en les vides recollits per mi mateix en aquella època que estava tot arreu. Hi havia una separació. Algú s'alimentava, però s'alimentava dels animals de casa i els menjava curts. Els homes coneixien el foc. I això sabem que l'oposició entre el foc i l'absència del foc, el món de la natura i el món de la cultura, és molt important. Així és com els anàlisis de l'extros, etcètera, l'escrit que recull. És tota la mitologia, tant africana com a Índia, d'estar molt present. Bé, en aquest cas també es dona el mateix. Els homes coneixen el foc, les dones, el poble, que viuen al poble. Al canvi, el foc viu a la cerca, al tronc d'un arc, i es apareix una escena a la pel·lícula, el documental que comença així, i es explica en aquest mite. Vivia allà en el buit del tronc d'un arc i s'alimentava més d'aquesta carn. Aquesta és la posició inicial. No, Ebu, Ebu. Llavors hi ha una base intermitja en el mite, en el qual es explica que una dona, com per casualitat, se'n va desobeint a Déu, que no poden comunicar l'Ebu i els homes, desobeint a Déu i desobeint al seu marit, se'n va fer la pesca al cel. I casualment es troba amb aquest Ebu. Es troba amb tots els animals, n'agafo uns quants i jo no els portaré al poble per mitjar-los. Són animals de caça, l'imatge dels animals de caça. Aquesta
imatges del secret d'un món de la selva, la llar. I llavors es van aparèixer en un i jo, escolta, aquests animals em pertanyen. Home, jo em pensava que estaven abandonats, em els portaven, quan no, i els dos. I ho apareix d'una manera en un món que, encara que sigui molt assimilat, després hi ha moltes imatges, sempre equivalents, que semblen granotes, que semblen animals amfibis, etc. Sempre té una imatge que els estudiants, que les imatges allà. Però vaig també que fer part d'aquest tipus. I aquest tipus no diu què fas, doncs els animals desemposen els dos i la dona se'n. I la dona se'n va un altre dia a la selva per anar a pescar i per agafar més. I com en totes les històries es repeteix moltes vegades, repeteix. I finalment la dona diu, li diu, escolta'm, potser que ho fessin d'una altra manera. En lloc de que cada vegada que vinc, tu em dones els teus animals, vine amb mi cap al poble i així anem sempre els animals de caça amb abundància, amb unes creix de vida. I algú diu, d'acord, doncs apa, anem-hi. Jo, algú diu, jo sóc incapaç de caminar, no sé de caminar. Algú no és un ser, però és com els homes. Diu, bueno, si no saps caminar, a posar dintre del sisí. Diu, home, com vols que vagi a dintre del sisí? Jo no, la dona hi posa els troncs d'arbre, si sigui que porta les dones en aquella posició. Diu, de cap de les maneres, jo no. Diu, bueno, portaré a l'esquena torna, porta a les tones, a l'esquena diu, no, allà on la gent es grata, no, ni parlar, ni parlar. I total, que algú no és res del que seria el món de la cultura, el cel, si és el món de la cultura. I algú dona la idea de a la dona. Diu, mira, vindré, però ho faré d'una manera. Jo que sé, asseu-te, que la dona s'asseu a terra. Obre les cames. I la dona obre les cames. I llavors el llibú viu o mida en forma de granota o el que sigui, penetra pel sexe de la dona i se situa en el seu vida. I és així, com per un naixement al revés, en lloc de sortir, doncs, entra i bu, penetra en el cor de la dona i és així com la dona fa de mitjancera i porta algú al país dels homes, a les famílies. Bé, llavors comença una cosa molt important en totes les societats d'aquestes tradicionals, que és el que hem trobat els anòlegs, el do des, l'intercanvi. Si algú, si la dona, perdó, havia rebut de llibú animals, ara serà el moment de tocar-los. I algú comença dient a la dona, vinga, i a la dona li dona, doncs, per menjar carn. I quan acaba tot, els vents, els cabres, les gallines, etc., comença amb les verdures. I diu, home, doncs és dir, jo crec que vinc de verdures, això. Una altra cosa així important, la carn de verdures. I jo, no menjo de verdures, no menjo. I diu, però, a favor, donem una altra cosa. I diu, doncs no tinc cap més animal. I diu, sí, què tens? Estàs tens el teu fill? Dóna'm el teu fill. I la dona dona al seu fill, i diu, sense cap pressions, el mite no és un report que digui de quina manera, sinó que li dona. I llavors representa que algú menys aquell fill, el fill és mort, algú se'l queda mort d'aquesta manera. Bé, hi ha diverses versions, no seré. La cosa és que arriba el marit, que hi ha estat de viatge, veu que no pot, no hi ha cap gallina, no hi ha cap vent, no hi ha cap arbre, o el tabac, entre mig. La gent del poble se n'ha donat compte de que aquella dona tenia el llibú, s'ha anat a buscar el llibú i el llibú s'escapa per tot el món. I el llibú es queda. És a dir, que a la fase final del mite les coses canvien completament. En el començament la mort no existia. Però el poblat dels homes tenien el foc, tenien la cuina, però en canvi no tenien el coneixement del món de la selva, el que passava a la selva, o
la possibilitat de casar-te amb els animals del selva. Algú tenia aquest coneixement, casar-te amb els animals que volia. Hi ha la segona fase, que és la mediació. I la tercera fase, que hi ha una inversió total, en què resulta que la part apareix en el món dels homes, en la història, amb la criatura, aquella dona, doncs, mor, i la mort entra en la història. I, però, per altra banda, hi ha una cosa, i és que la persona aliada amb l'infú adquireix al mateix temps, pot adquirir el coneixement del món de la selva. Tenem una cosa com la diu jo, un coneixement nou. És a dir, que el món de la realitat, deixant el mite de part, el món de la realitat, de la realitat que vivim, el món que la manera com la gent parlava i discutia en aquell moment si jo estava a l'Àfrica, era que la persona que tenia ningú, que naixia ningú perquè es mentia sexualment, la persona naixia amb ningú o sense ningú. I les persones que naixien amb ningú, que creien, que es pensaven que naixien amb ningú, eren persones que tenien un poder especial, un poder de conèixer millor les coses de l'altre món. És el cantó invisible del món, de les coses. Aquell que no es percep normalment, que les persones sense ningú no poden percebre, perquè només tenen un coneixement normal de les persones. El cantó visible, el cantó diurn, mirar, de les persones. Al canvi, no tenen les persones sense ningú, no poden veure el cantó visible de les coses. Aquestes, les persones que tenen ningú, seran les persones que coneixeran aquest cantó invisible de les coses. I és aquesta oposició de ningú, sense ningú, la que organitza tot el que podria dir-ne el món d'aquesta societat i el que organitza el món mèdic en aquest aspecte relacionat amb el món de l'Ibu. Perquè en la pel·lícula, que ho volia donar algunes idees per entendre millor la pel·lícula, es veu ben bé que és el medicinaire que cura d'una certa manera. Que cura, per què cura d'aquella manera? Perquè té un imú, l'imú de curar a la gent d'aquella manera, les malalties nocturnes. Ara, els malalts són malalts perquè han sigut víctimes de persones que posseguien l'imú. Per tant, hi ha una lluita entre els posseguidors d'imú i els benèfics i malèfics que apareix o pot entendre en aquesta pel·lícula. Bé, això és importantíssim. Per tant, aquest punt d'entremig de les connexions relacionades a la organització del món i de la societat és importantíssim. Això és el que nosaltres diem de vegades quan parlo de ningú. Diem que és el món de la religió, de la màgia i de la coixina. El món de sense ningú seria el món de la religió. El món de l'ecú, com veurem, també seria el món de l'aigua i la regeria, segons es faci servir positivament o negativament. Bé, però jo diria, permeteu-me que faci aquest parèntesis, que les categories de religió i de màgia i de regeria són completament inadaptades per aplicar aquests fenòmens. No tenen res a veure. Jo els utilitzo per comunitat. He intentat de suprimir-los. No hi ha lograt perquè clàssicament sempre hi ha hagut la religió, la màgia i la bruixeria. En la classificació de llibres de religiós, de màgia i de bruixeria. I són categories ja universals, no hi ha més per tothom. Quan jo hi he proposat a col·legues de París, no, diguem tal, com està, ho discuteixo en el llibre ho discuteixo en les últimes planes. Per què utilitzar aquestes paraules? Vam de fer estem fixant el mateix. Ho diré ràpidament, molt ràpidament. El que ha succeït, que repetiré les creences dels uns i dels altres, és que coses que nosaltres aquí, o quan estudiem a l'Àfrica, en diem màgia i en diem bruixeria. Aquí en diem bruix. No sé. Agafem el que vaig jo aprendre, no ho dic a vosaltres, el que jo vaig aprendre a catecisme. Què ens explica el catecisme? Que la persona tenia el cos i tenia l'ànima. Que l'ànima era imposa també per dir-ho. O sigui, això va aprendre. Que vivíem el cos i ànima contínuament, fins al moment de la mort. Al moment de la mort se separava el cos de l'ànima. I l'ànima, ja m'he perd, s'anava per dir en tot cas, si era optimistes, s'anava al paradís i entrava en tant d'un Déu. I després, al final del temps, hi hauria una resurrecció de la carn en què cada ànima trobaria el seu cos i seria la resurrecció de la carn. Això és el que vam estudiar més o menys aquest símbol, tu no, segurament. Sí? Però més o menys allò que és, ja que s'ha de dir, si no, en repeteixo el Concili de Trenta, que té el poder de Déu. I és d'això que en diem religió. I fins i tot per la gent se'n van a l'Ule i dirà, no sé què, per la Blanca, per aquesta, això se'n diu la religió, no, clar, o se'n dirà la religió popular, però hi van els arrepentis i pisos que ens ho dirà Papa, que és... Bé, què passa a l'Àfrica? Allà on està allà. Hi havia una concepció de la persona, hi havia el cop, hi havia un suplement, una cosa separada de l'ànima, més o menys, que deia l'Ibu. L'Ibu i el cop també es podien separar, però no calia esperar el dia de la mort per separar-se, sinó que cada vespre es podia separar l'Ibu del cos, perquè és la concepció. I aquest Ibu traslladar-se al món de la nit, a l'altre cantó invisible de les coses. I allà adquirim un coneixement, com l'ànima separada del cos en el paradís, un coneixement de Déu. Adquirim en aquest món de la nit, podria a l'Ibu adquirir un coneixement. I després, no calia esperar al final la fer un temps per reencarnar-se, per ressuscitar, sinó que cada vespre, o l'endemà al dematí, podia, altra vegada, entrar en el seu cos i llavors fer ús d'aquest coneixement que havia adquirit en el món de la nit, l'altre cantó de l'invisible, per esdevenir ric, per esdevenir poderós, un bon poeta, un bon metge, etc. Ara, d'això, els primers colonitzadors i els missioners, quan van anar a l'Àfrica, d'això van dir-ne màgia i en van dir-ne bruixeria. Però estructuralment parlant, cada vegada són coses diferents, estructuralment parlant, aquestes coses són semblants, són anàlogues, té la mateixa estructura, la mateixa idea de separació, la possibilitat de separació d'un principi constitutiu de la persona de l'altra, que sigui a la fi del temps, o al moment de la mort, o que sigui cada dia a través d'una mort mort, o un cert somni, etc. Són coses que estructuralment anàlogues, i algunes en diem religió, que és la cristina, i les altres, que és la màgia, la bruixeria, que són coses d'escapes. La qual, i això és un pic que és molt important per entendre ben bé els altres sistemes de pensament, que potser que sense fer-ne referència amb el nostre i el nostre. El que en diem religió o el cristianisme, per dir-ho en lletres exactes, doncs és un que va predicant i que explica que havia no els tenen espit.
Tot això, doncs, és fonamental, aquest aspecte de l'espai, de l'espai, de les idees sobre el món, que no, jo no em diria, no em voldria dir una imatge, viu així, sinó una manera de concebre el món, una cosmovisió en tocar, una manera que té les seves influències reals en el món de la societat. I per això l'altre capítol seria de conèixer ben bé la societat i les incidències que té, perquè a la societat els homes que tenen ningú i els que no tenen ningú és molt important per concebre, per entendre una mica el funcionament d'aquesta societat. I per mi. He dit que algú, i ara passem, anem passant de tot l'altre, és dir que algú es transmet sexualment, que és l'home que més aviat el transmet, encara que hagués sigut la dona que va incorporar un dels homes, però és la dona, que és l'home el transmet, que es necessita uns actes rituals. Al moment de néixer, la meva idea, dic la meva idea, però amb arguments enogràfics, que no sempre coincideixen amb altres professors, que de la Universitat del Sorbona, que m'ha molt aquest punt, és al moment de néixer l'algú, la persona, aquest algú és indiferenciat. No és ni positiu ni negatiu. La gent em diu acut, que vol dir boig, que no té cap direcció concreta. Un boig, que no té la separació de tu. I aquest algú és així, és indiferenciat, és com una bola, que no té un cantó precís. Que aquesta l'imatge d'una bola és treta de la gent, ho diu, de la gent, és com una bola, que no té cap mena de lloc de precisió, de cantó precís, doncs és semblant. Doncs és indiferenciat. Ara, caldran uns actes rituals per donar-li una dimensió positiva o una dimensió negativa. De tal manera que hi ha impuls que són positius i impuls negatius. Els impuls positius poden esdevenir negatius, com els negatius poden esdevenir positius. I els uns i els altres positius i els negatius poden esdevenir neutres i diferenciats, sense... I el propi d'un terapeuta especialitzat en el tractament de malalties relacionades amb l'impú, serà que la persona que està malalta perquè té un impú molt negatiu, etc. Després, doncs aquest impú serà la funció del terapeuta que esdevingui neutre, ni positiu ni negatiu. Inoperant. Neutre. Inoperant. No es pot operar, no es pot anar ni per un cantó ni per l'altre. Llavors, examinant, perquè a nivell de la llengua que jo he hagut d'examinar moltes vegades, molt, de la manera com la gent parla dels impuls, en termes positius i en termes negatius. Per exemple, tenen impuls a punt, del punt de la riquesa. Totes les persones que han registrat la vida, que la vida quotidiana, han registrat econòmicament, han esdevingut alguna cosa, altra, econòmicament parlant, s'ha pogut construir una casa en ciment, etc. Aquestes persones se'ls ajudarà que tenen l'impú de les riqueses. O l'impú que ha fet que el seu pare li va donar aquesta dimensió acuma, que vol dir riqueses, que vol dir doncs l'impú que dona riquesa. Un bon comerçant dirà que té un impú i acuma. Un bon trobador d'enfer, que és són com els trobadors de casa, un poeta que té l'impú aquest. Aquest vol dir de l'habilitat, que té l'habilitat aquesta. Una persona que va fer el poble, tindrà l'impú, que ens ho he trobat, l'impú de la paraula. Totes aquelles persones que tenen una qualitat especial, tindran, se'ls pot dir que tenen un impú. Un impú que es considera positiu, encara que sempre es consideri com una cosa enigmàtica, perquè
aquella capacitat de tocar bé aquell instrument o de parlar bé en públic, l'haurà adquirit en el món de la nit. I per tant, és, sempre és un aquest sospitós. Perquè vol dir que aquella persona té l'imut, que aquest moment és positiu, però pot ser que en un moment determinat que faci servir el seu algú perquè esdevingui negatiu. I llavors serà mal considerat. És a dir, en principi jo diria que tota la regida social que pot tenir una persona que se la consideri que té l'IFU, aquesta regida, que és una regida social positiva, fins al moment en què la persona deixa de complir els beneficis que li donen aquell estatus, els beneficis amb els altres. A partir de moment, si jo sóc un home ric, però si compartim la meva riquesa i acullo ben bé la estic actuada a la capital, però acullo ben bé l'agricament del poble a casa, i jo vaig dir, no els hi poso dificultat perquè si estaven a casa, si tracto bé els pares o construeixo una casa del poble, aquell algú serà considerat com positiu. Si comparteix els avantatges que dona la posició d'aquests algú, el comparteix amb els altres. Però a partir del moment que deixo de compartir-ho amb els altres, i llavors, en aquell moment, l'algú comença a esdevenir negatiu. I l'algú de la riquesa, per dir-ho d'una manera, comença a considerar-se com un algú negatiu. I es parlarà també de molts algús negatius. Per exemple, l'algú Mevenga. Mevenga és un home d'un arbre. És un arbre que es considera que creix tot sol dins de la selva i que és un arbre formiguer que al costat seu no creix la vegetació. És una imatge interessant, perquè la persona que viu ningú que vinga voldria dir que és una persona solitària, una persona que pensa més en si mateixa, creix, que esterilitza tot el seu entorn. Que els altres no creixin, no creixin econòmicament ni socialment, i que per tant se li dirà que té un imbú. Aquell imbú que tenia, indiferenciat al començament, s'ha adquirit d'una forma possible positiva i després doncs, s'ha anat convertint en un imbú negatiu. L'imbú metó jo el tradueixo per mitjans de la dolenteria. L'imbú metó és un imbú que es considera molt dolent, i llavors van intervenir els conceptes d'antropofàgia. És l'algú que menja l'altre. Aquí caldria també examinar el concepte de menjar l'altre. Què vol dir menjar l'altre? Em menjo que tots aquesta criatura. Vol dir que me l'he menjada. Quan juguem a dames, he menjat l'altre. Que me l'hagi menjat. Quan es parla de l'antropofàgia a l'Àfrica, encara avui es dirà a aquests especialistes que cura aquesta persona perquè ha menjat l'altre. Però menjar no vol dir plus vissos. És un altre... Es tindria de determinar el terme menjar per saber què és el que vol. Si la gent quan parla de menjar, com nosaltres, com les nostres pròpies llengües. Bé, això seria l'algú metó, no em puc estirar amb aquest punt. Però hi ha molts altres algús que també s'examina el qualificatiu d'aquest algú, es situa en la imatge d'un algú negatiu socialment, doncs negatiu l'algú, per exemple, que provoca que les excisions, separacions de llinyatges, etc. Hi ha molts segurs de... I poden canviar això, perquè estic segur que si ara anés a l'Àfrica parlaria d'un altre tipus d'ibus. I l'època jo estava recordant que parlant de l'ibus imposic, que es vol dir llapis. L'ibus dels que venen per reixir de les escoles. Els dels comerciants dels polígons. Aquests nous ibus van fer la gent té molta capacitat lingüística per anar creant aquests llapis. Ara, tot això, tota aquesta teoria de l'IBU,
ha entrat ple en el camp que nosaltres diguem en el camp de la medicina, com a neurologia, que ara podré anar parlant. En el camp de la medicina. De tal manera, bueno, potser m'he desviat d'un element que és molt important també, i parlar de les persones que tenen IBU, però també caldria parlar-ne, i la llengua ho designa, les persones que neixen sense IBU, perquè els pares no han fet el ritual necessari, etc. O no han volgut que la persona tingui IBU. La persona que neix sense IBU, que es considera sense IBU perquè no teniu de creure que la gent vagi amb una samarreta, tingui IBU o no tingui IBU, sinó que són coses que van canviant, i és una posició, i que coses que es diuen, no es diuen cada dia, sinó que es diuen en un moment determinat de crisi, etc. Les persones que no tenen ningú són aquelles persones que tenen un home que serien una mica desgraciats al poble. Les persones que no reaixeixen gens en la vida social no tenen ningú, que no destaquen en res, que no sobresurten en res en la vida social. Aquestes persones són persones sense ningú. Doncs l'IBU pot donar la capacitat d'anar una miqueta més enllà del que seria la condició humana en la seva normalitat. Totes les persones que vagin una miqueta més enllà poden dir que tenen aquest IBU. En canvi, les persones que no van més enllà, recordo que hi havia un que en sabia molt de professor de llengua allà al poble on estava jo, que tenia una polio, i aquest deia que no tinc IBU. Tenia polio. I esclar, no tenia una persona que no podia, doncs era malaltia, no podia destacar res, o no devia destacar res. Una persona casada, però sense fills, per exemple, té tots els números per dir-se que és una persona sense IBU. Una persona que no afegeixi socialment, que no tingui el do de la paraula, doncs se li dirà que no construeixi una casa, que no hagi anat a la ciutat a fer uns diners, i que no hagi tornat al seu poble, aquesta persona vindrà, se li dirà que és una persona que va néixer sense IBU, sense el do. Penseu que en això, inspirat a dir-ho i ara, que aquesta idea d'IBU no és tan sols aquesta societat que agafa el camaró, la bola, la equatorial, sinó que trobem amb altres noms, amb moltes altres societats, amb la mestra, la idea de mana, per exemple, estudiada per uns sociòlegs com en Durkheim, en Most, doncs la idea de mana, la idea de manitú, que és la missa d'un tribu d'aquest còmic, la idea d'orenda, que també els indis de Nord-Amèrica, un grup d'indis, la paraula duende, que es fa servir a traduir potser el do, la idea de do, la idea de, podríem dir-ne, de barraca. A nord de l'Àfrica hi ha una pel·lícula que porta aquest capítol, barraca, que també són conceptes d'aquests que poden designar moltes coses, si res en particular. Són el que Levi Sosa, Cicero ja ho citava abans, ja deien que són conceptes buits de contingut, però que es poden utilitzar en cert moment per expressar moltes coses. I es poden explicar el bé i el mal, la guerra i la pau, la malaltia i la salut. Teniu-ho, no teniu-ho. I això és important en aquestes categories d'aquest nivell, en quant jo he parlat vosaltres de categories buides de sentit. No parleu les mestres? Vols parlar-ne?
Sí.
Com per exemple en francès la paraula maixet. Un maixet. Un trasto. Un trasto, que són paraules que no tenen... Tenim molts continguts diferents. I en categoria zero. I buits de sentit. Cicero vaig fer una citació que parla del concepte vacus, que no té vacus, vol dir de potser d'idea, avui, de sentir que Revistor la fa servir per explicar la idea també de Mana, que es troba en Durkheim, en Marcel Mauss, la fa servir com una categoria punt de sentir, però que se li pot donar una... pot significar una cosa sobre les circumstàncies, pot una cosa o l'altra, que són contradictòries, com pot ser la pau, la guerra. I de fet, l'Ibu pot significar el bé i el mal, pot significar la riquesa i la pobresa. És a dir, que pot significar l'Ibu i el seu element no l'Ibu, la seva negació d'Ibu. I és per això que, deia, bé, hi ha les persones que no tenen l'Ibu, i aquí encara podríem entrar en una decisió. És que totes les persones que no tenen ningú són persones que malaurades, persones tot el poble. No, hi ha persones que són molt importants, dintre de la societat, molt poques. Però totes les persones que per mirar-me d'una manera al nivell de llenguatge se'ls dirà, se'ls nomenarà d'una manera diferent. El simple nier és aquest. Però la mimia que té el cap foradat, com es diu, és una mimia que està iniciat, que no té ningú, però està iniciat al culte dels avantpassats. I aquesta persona, perquè consumien en el ritual la planta, l'àquera planta lucinògena, s'anava al cap, i amb aquest, amb el, se li esmerlava el cap, i amb aquest ritual entrava en contacte amb els avantpassats. I per tant, se'ls considera se'ls considerava aquests iniciats al punt dels avantpassats, se'ls considerava, parlo del passat, ja us explicaré per què, se'ls considerava com capaços de veure tot el que passava en el món de la nit, però com no tenien ningú, no es podien desdoblar, no podien accedir-hi en el món de la